Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Què tal, amics? Ens plau de retrobar-los una setmana més en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Aquest diumenge és el cinquè de durant l'any. Ens disposem, doncs, a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb els nostres convidats, que avui són Maria Carme Girard, mossèn Ignasi Navarri i mossèn Melcior Querol. Maria Carme Girard és organista del Santuari de la Mare de Déu de Núria i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, gràcies per convidar-nos.
Encantats de tenir-los aquí. Mossèn Ignasi Navarri és vicari general del Bisbat d'Urgell. Hola, benvingut.
Moltes gràcies d'estar aquí. Gràcies.
I mossèn Melcior Querol és rector del Santuari de Núria i de les parròquies de la Vall de Ribes. Bastants parròquies, no, per això?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Són petitetes, però n'hi ha una colla...
Molt bé, gràcies a tots tres per ser aquí. Dir també als nostres oients que avui a l'Església fem la col·lecta de la campanya contra la fam. L'Àlex Alsina té cura del control tècnic. Els parla Maria Marín en la presentació i conducció del programa. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge cinquè de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol sisè.
L'any que va morir el profeta Uzies, vaig veure el Senyor assegut en un tron alt i prominent. Els plecs del seu mantell omplien el temple. L'assistien drets uns serafins que cridaven l'un a l'altre.
Sant, sant, sant és el Senyor de l'univers. Tota la terra és plena de la seva glòria.
Aquell crit feia estremir els muntants de les portes i l'edifici s'omplia de fum. Jo vaig dir, ai de mi, no podré parlar. Jo que sóc un home de llavis impurs, he vist amb els meus ulls el rei, el senyor de l'univers. Llavors, un dels serafins volà cap a mi, duent amb uns molls una brasa que havia pres de l'altar. Em tocà els llavis amb aquella brasa i em digué,
això t'ha tocat els llavis. Ja ha desaparegut la teva culpa. El teu pecat ja ha estat esborrat.
Després vaig sentir la veu del Senyor que em deia,
qui enviaré? Qui ens hi anirà?
Jo vaig respondre, aquí em teniu, envieu-m'hi.
El profeta Isaïes explica la seva pròpia vocació en una solemne visió de l'excel tron de Déu, envoltat d'àngels i serafins que canten lloances. Isaïes rep la purificació d'un serafí i el Senyor el crida i ell es fa disponible per a ser enviat. També ens afecta a nosaltres això?
A nosaltres ens afecta de ple, perquè aquí el primer que es veu és que hi ha una contemplació molt atractiva. Ell contempla el Senyor i aleshores, fruit d'aquesta contemplació, d'aquesta visió, aleshores ell es fa disponible per ser enviat. Aleshores, penso que, passant-ho a la nostra realitat, aquesta visió atractiva que ell té ha de ser l'atractiu de la comunitat. Que si les comunitats cristianes no som atractives, no tenim gent per enviar. I que aquí hi ha el gran repte. Qui preguntar-nos, interpel·lar-nos, quin és l'atractiu que té la nostra comunitat cristiana.
O sigui que si no tenim vocacions als diversos serveis que hi ha a l'Església, potser és que la comunitat cristiana no acaba de rutllar o no acaba
Suposo que jo aquest és un factor.
És una hipòtesi, no?
És una hipòtesi, ja m'ho he dit, no és l'única, perquè tu pots parlar doncs, la influència doncs, de l'hedonisme, de l'influència de tantíssimes coses que influeixen avui dia, la poca natalitat, vull dir, mil factors, no? Però jo diria que aquest també és un factor.
Jo, seguint el que diu mossèn Melcior i anant potser el pas abans, nosaltres hauríem de tenir aquest convenciment de que ja naixem i som volguts des del principi, estimats i buscats per Déu. I cadascú tenim una vocació. I la clau de la felicitat de la nostra vida serà encertar amb aquesta vocació. que no la inventem tant nosaltres, sinó que la descobrim. I Déu no la força, aquesta vocació. Déu la suscita. Qui enviaré, diu Déu? Qui anirà? La suscita. Així neix una vocació a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Ningú, tu ho has de fer. No, no. No és la manera de procedir de Déu. I, per tant, no sé, aquesta dimensió em sembla que contemplar la nostra vida així, com una vocació que jo he de descobrir, però que Déu té pensada en mi. I la fe m'ajuda a descobrir-ho. Uh-huh. I m'ajuda la comunitat, i m'ajuda...
Jo havia agafat, tenia aquí apuntades també aquestes paraules. Havia apuntat contemplació, havia posat vocació i perdó. Perquè veig que fruit de la contemplació que té el profeta, se sent salvat, sap d'on ve, sap que ve de Déu. En aquesta realitat descobreix la vocació que Déu li dona i respon, perquè tota vocació va seguit d'una resposta. És Déu que diu qui anirà. I quan un se sent estimat, que vol dir perdonat, que vol dir que clar, la màxima estimació és quan saps el pecat que tu tens i que t'han perdonat. Per tant, l'altre se sent alliberat. I des d'aquest alliberament de cadascú posat en comú, en comunitat, doncs després hi ha la resposta, com diu el Salm. Us vull cantar la presència dels àngels. Pues que, quin millor atractiu que la comunitat reunida el diumenge per celebrar junts, units, cantant, donant glòria a Déu, aquesta glòria que ens ha vingut d'ell. O sigui, això és un atractiu. Si realment tots vivim així, la comunitat té un atractiu quan prega, per exemple, quan es reuneix per pregar i per donar gràcies a Déu.
Sí, en l'assemblea nosaltres estem en comunió amb l'Església Celestial. Sant, sant, sant és el Senyor de l'univers, ho diem. Unim les nostres veus, les dels àngels i els sants. És a dir, en la litúrgia expressem aquesta unió amb l'Església Celestial. I per això crec que l'atractiu, igual com posaves l'exemple d'un matrimoni o d'una parella que es volen casar, senten un atractiu l'un per l'altre, senten un atractiu pel matrimoni. Doncs amb tota vocació hi ha d'haver aquest atractiu. O sigui, crec jo, la disponibilitat interior a seguir la crida que Déu et fa, però que també hi ha el factor de que hi ha una realitat de comunió eclesial que és molt atractiva.
Vol dir que en aquesta comunitat hi hauria l'espai perquè la persona sigui convocada.
Sí.
Més o menys, volen dir
sí.
Això, oi?
Digui. Sí, sí, sobretot no quedar-se mai indiferent. El profeta no ho fa. El profeta entén que ha de fer alguna cosa. I llavors ja, a qui em teniu? Envieu-m'hi. Avui un perill que hi ha, fins i tot al món civil també, perquè nosaltres vivim al món i, per tant, estem al món. Aquesta certa indiferència, aquesta com una mica d'apatia, no? Tenir aquesta cosa. El profeta no, no, no. Ell entén que ha de fer alguna cosa. I llavors experimenta que, davant de la presència de Déu, ell és poca cosa, ell és dèbil, se sent impur, se sent més pecador. Però aquí em teniu, envieu-m'hi. I, per tant, ja trobaré la força.
Sí, perquè aquesta disponibilitat a viure i estar sempre en presència de Déu també és la resposta del Salm. Us vull cantar a la presència dels àngels, és a dir, us vull cantar a la presència de la realitat celestial. És a dir, tenir sempre present que Déu, que el cel, que els àngels estan al nostre favor. I, per tant, aquest atractiu interior també hi ha de ser-hi.
Sí, jo penso que hem de vigilar de no caure en un materialisme que ens envolten moltes coses i que ens ofereix molta cosa i que no podem perdre la vista el transcendent a la nostra vida. Vull dir que nosaltres estem immersos en una societat molt materialista en què sembla que la felicitat estigui en tenir, on fer, on deixar de fer, o ser un tastaulletes, i el cristià rep una vocació i aquesta vocació hi ha de ser fidel, perquè tant és que et casis, que et facis prevera. Vull dir, Déu no se n'enriu de ningú, i quan tu reps una vocació, doncs tindràs tentacions, tindràs els i baixos, però aquesta confidelitat a la resposta que tu has donat, jo penso que de vegades ens falta com una continuïtat.
Sí, sí, en virtut del baptisme, precisament. Sí, ets sacerdot, profeta i rei.
Proposo que escoltem la segona lectura i la comentem, va bé?
Sí? Molt bé.
És de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 15.
Germans, Us recordo la bona nova que us vaig anunciar i que vosaltres acollireu. Fins ara us hi manteniu ferms i per ella obteniu la salvació. No crec pas que us convertíssiu en va a la fe. Per tant, si encara us reteniu, recordeu amb quines paraules us vaig anunciar la bona nova. Primer de tot, us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo mateix havia rebut, és a dir, que Crist, com deien ja les Escriptures, morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que el tercer dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità, que després s'aparegué a Kefes i després als 12. Després s'aparegué a més de 500 germans a la vegada. Molts d'aquests encara viuen, però alguns ja són morts. Després s'aparegué a Jaume i més tard a tots els apòstols. Finalment, el darrer de tots, com un que neix fora de temps, se m'aparegué fins i tot a mi. Perquè jo sóc el més petit dels apòstols, i ni tan sols mereixo que em diguin apòstol, perquè vaig perseguir l'Església de Déu. Però per gràcia de Déu sóc el que sóc, i la gràcia que ell m'ha donat no ha estat infructuosa. Al contrari, he treballat més que tots, no jo, sinó la gràcia de Déu que ha treballat en mi. Però què hi fa? Tant si sóc jo com si són ells, això és el que tots prediquem i això és el que vosaltres heu cregut.
Versets del capítol 15 de la primera carta als Corintis, on Pau expressa com la resurrecció de Crist justifica la nostra fe en la futura resurrecció dels morts. Això de la resurrecció sempre ha fet anar una mica de bòlit als creients, oi? I aquí Sant Pau ja s'hi troba en aquest capítol 15, però tal vegada nosaltres avui també?
Nosaltres d'avui també ens trobem amb la pregunta: què hi ha amb la mort, què passa amb la mort, hi ha vida després de la mort? Recordo aquelles catequesis del papa que ell deia que en el més enllà, quan travessem les portes de la mort, no hi ha espai ni temps. Per tant, és evident que entrem en una dimensió, per dir-ho d'alguna manera, que per nosaltres no la podem descriure, perquè estem, vull dir, en una realitat històrica de temps, d'espai, i per tant creiem doncs, que la vida segueix, creiem que som nosaltres mateixos, creiem en la resurrecció de la carn, creiem en la resurrecció. Ara, no podem descriure el com és exactament aquesta resurrecció. Tenim unes pistes que ens descriu la paraula de Déu, però
s'ha quedat sense paraules.
No, jo he deixat una mica la...
No, realment, no, és el gran... La resurrecció és el gran misteri de la nostra fe, però si Jesús no ha ressuscitat, vana és la nostra fe.
Sí.
I no ho sé, jo, en aquest any de la fe, reafirmar la nostra confiança. Si Jesucrist ha ressuscitat, tot el que ell ens ha dit, ell és camí, ell és la veritat, és la vida, doncs confiem, i allà on ha arribat el nostre cap també l'esperança, també tenim l'esperança d'arribar-hi nosaltres. Per tant, jo m'impacta pensar què devia sentir Sant Pau, quina experiència de Déu tan gran, i que han fet alguns sants que han fet aquesta conversió tan radical a Déu, aquesta experiència de Déu tan forta, perquè no es pot arribar un Sant Pau que ha passat a ser perseguidor dels cristians. Quina experiència tan forta devia sentir les portes de Damasc que passés a fer aquest compendi de tota la fe cristiana, perquè fa un resum perfecte, com un embrió de tot el símbol de la fe.
Perquè per Pau també, el dia de Pasqua, també ell ens diu: ja que heu ressuscitat en el Crist, cerqueu allò que és de dalt. O sigui, parla de la resurrecció com quelcom que ja ha succeït. És que nosaltres estem inserits.
Jo penso que la resurrecció és una experiència històrica. Vull dir, no és una cosa que la resurrecció no és esperar a morir-se per trobar una segona vida. Vull dir, és la continuïtat. Vull dir, fem un traspàs d'aquesta vida a l'altra, però la resurrecció ja l'hem de viure aquí. Vull dir, Sant Pau al principi diu: jo us vaig anunciar i vosaltres vau acollir. El que us vaig anunciar, i fa la professió de fe. Aquí fa un mini credo, Sant Pau.
Sí, sí.
No?
Sí, i aleshores,
primer jo penso que Sant Pau recorda: això és el que hem cregut, això és el que us hem transmès, i jo penso que avui en dia és: centrem-nos aquí i no ens inventem res, que no cal inventar res de nou, perquè la fe és aquesta. Que de vegades intentem sucedanis o inventem coses per... No, no, la resurrecció és molt concreta. Vull dir, la resurrecció t'ha de canviar la vida. I sí, és impactant. Sí. Si no, no podem creure. És que si jo no crec en la vida, jo no segueixo un crucificat. Segueixo un ressuscitat. Que ha passat per la porta estreta, que és la creu. Que la creu és la vida històrica, perquè ja la tenim en el dia a dia. Però com jo visc aquesta creu? És des de la resurrecció, és des de la vida, és des de l'esperança. Si no, de quina resurrecció... Vull dir...
I ja en la vida de cada dia hi ha la gran resurrecció final de la que parlem. L'última paraula no la té el Divendres Sant. Ni l'última paraula tampoc la té el dubte del Dissabte Sant. L'última paraula la té el dia de Pasqua. Com l'última paraula la té el dia. Però també és important ja experimentar aquí petites resurreccions. I si les mirem bé, quan tens una mirada una mica més enllà de... més pessimista i tot, per Sant Pau ja aquesta conversió per ell ja és una petita resurrecció. Quan una persona és capaç de deixar un vici i fer néixer una virtut, allò també ja és una petita resurrecció. Això ens insisteixen molt a Lourdes, també.
El pas de mort a vida.
El pas de mort a vida. Hi ha molts passos de persones que han fet bastant pas de mort a vida, eh? Persones que estaven en una situació molt baixa, de tot tipus, eh? Un matrimoni que s'ha refet, una situació que s'ha encaminat, i és això. Això també són petites resurreccions, són petits passos de mort a vida. Em sembla que aquesta dimensió també és important, perquè...
Sí, perquè, mira, jo crec que tot deia la Maria Carme, que és molt important, que estem l'any de la fe, prendre en consciència de que el centre de la nostra vida és la Pasqua, i Pasqua és sempre pas de mort a vida. Llavors, nosaltres, a què morim? Doncs morim a tot allò que és propi del que és el pecat, del que és la situació que ens lliga. I viure com a ressuscitats és viure totalment plens d'allò que dura per sempre, que és l'amor, que és l'estimació entre nosaltres, els valors que perduren per sempre.
És que Pasqua és aquella petita conversió que fas cada dia. O sigui, no, potser si Sant Pau passa de perseguir cristians a ser església, però tots nosaltres ens hem hagut de convertir, encara que haguéssim estat batejats de petit. Hi ha hagut un moment en què has hagut de dir sí a Déu, des de la teva pròpia llibertat, i això ja és una Pasqua. Després, cada vegada que tu prens consciència en el dia a dia, doncs que has de demanar perdó, que aquella realitat que no t'agrada, doncs hi has d'estar, i has d'engendrar, i en allà doncs has de crear un bon ambient. Tot això és Pasqua. Vull dir que de realitats que de vegades no són com haurien de ser, doncs intentar engendrar la vida, doncs això ja... Això ja penso que la Pasqua és en el dia a dia cadascú de nosaltres.
Us proposo que passem a escoltar ja l'Evangeli, però abans recordem als nostres oients que estem compartint aquesta tertúlia amb mossèn Ignasi Navarri, vicari general del Bisbat d'Urgell, amb Maria Carme Girard, organista del Santuari de la Mare de Déu de Núria, i amb mossèn Melcior Querol, que és rector del Santuari de Núria de les parròquies de la Vall de Ribes. Ara sí, escoltem l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 5è.
En una ocasió, la gent s'aglomerava sobre Jesús per escoltar la paraula de Déu. Ell, que es trobava vora l'estany de Genesaret, veié dues barques a la platja. Els pescadors n'havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó, i demanà que l'apartés una mica de terra. S'assegué i ensenyava la gent de la barca estant. Quan acabà de parlar, digué a Simó:
«Tira'm dins i caleu les xarxes per pescar».
Simó li respongué:
«Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem pescat res. Però ja que vos ho dieu, calaré les xarxes».
Així que ho feren, agafaren tant de peix que les xarxes s'esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren i ompliren tant les barques que quasi s'enfonsaven. Simó Pere, en veure això, es llançà als genolls de Jesús i li deia:
«Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador».
Ni ell ni cap dels que anaven amb ell no se sabien avenir d'una pesca com aquella. Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Però Jesús digué a Simó:
«No tinguis por, des d'ara seràs pescador d'homes».
Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren tot i se n'anaren amb ell.
L'evangelista Lluc, en aquests versets, es narra la predicació de Jesús vers la gent que el seguia per escoltar la paraula de Déu. També ens narra la pesca miraculosa al llac de Genesaret i la crida que el Senyor fa als seus primers deixebles. Déu-n'hi-do, molt contingut, un text relativament breu. Què hi comentarien vostès?
Mira, el primer que diria és que en l'inici de la seva predicació Jesús convoca uns homes, uns seguidors, uns deixebles, que el segueixin. I el primer que observem és que el que Jesús fa és demostrar amb aquells pescadors, a Pere i els seus seguidors, que sense ell no poden res. En el que Pere era el professional de la pesca, el que coneixia el llac, el que sabia com anava tot, doncs s'ofereix una tremenda humiliació, perquè ell no ha pescat res amb les seves pròpies forces i, en canvi, quan obeeix el mestre, aleshores es produeix aquesta pesca tan espectacular. Em sembla que és l'inici, doncs, del seguiment de Jesús i dels seus deixebles.
Hi ha molts detalls amb aquesta... Mossèn Melcion acaba de dir uns. El fet de que Jesús, per exemple, triés la barca de Pere. Aquí també, per tant, la barca de Pere és la càtedra de Pere, també. Vull dir, avui, quan el papa parla, és bonic això. Això llegia un article que ho feia constatar, ho subratllava el papa Benet XVI. Hauria pogut anar a un altre lloc, no, a la barca de Pere. Per tant, on hi ha Pere, hi ha l'Església, hi ha Crist. És bonica aquesta idea. I després també és bonica aquesta altra idea de que us faré pescadors d'homes. Per tant, una comunitat adulta ha de ser aquella comunitat en la que aquella persona que s'ha sentit cridada un dia se sent cridada a cridar-ne d'altres. Clar, nosaltres voldríem que fos Déu qui t'ho fes veure. No, Déu ho farà a través de les persones. I, per tant, nosaltres a l'Església també, les nostres comunitats cristianes són adultes, amb el sentit de tu ets catequista, estàs convençut que et sents cridat a aquesta missió. Tu et sents cridat a cridar-ne d'altres a fer aquesta missió. Perquè, és clar, si no, de vegades també, com queda això d'aquí? Qui ho ha de fer? Qui ho ha de dir? És important, això, em sembla, aquesta dimensió.
Sí, a retornar a la cosa inicial, aquest entusiasme, no?, de deixar-ho tot per seguir el mestre.
Ja, jo m'he fixat en el primer tros de la lectura, que ja la gent s'aglomerava. O sigui, la gent té un desig, té una necessitat. I Jesús, jo veig que aprofita qualsevol ocasió per ensenyar. O sigui, Jesús, quan té gent al voltant, aprofita qualsevol ocasió i ensenyava la gent. Després agafa Pere, no?, que els troba allà, que acaben de venir, no tenen res a les xarxes, i amb autoritat els diu: caleu les xarxes i aneu a pescar. Pere dubta, perquè diu, si acabem de fer-ho, si venim buits, però us obeiré. També és la nostra experiència. O sigui, primer la gent que vol seguir Jesús, que potser no són encara la comunitat cristiana, els hi ensenyem, estem a punt sempre per predicar tant si és oportú com inoportunament. Segon, tens la comunitat que estàs al costat. Els pastors també han de tenir aquesta autoritat de dir, cap aquí, i la comunitat, obeïm. No ens en sortim amb la catequesis. I el mossèn ens diu, cap aquí, fem cas, ens ho creiem. Ara agafant l'exemple de la catequesis, que heu posat, sí, sí, aquest exemple, no? I després aquesta, no? Busquem d'altres que ho puguin fer. No ens apropiem d'un servei, sinó que tinguem aquesta capacitat.
Si us faré pescadors d'homes. Has dit una idea que m'ha agradat molt, Perquè hem vist a Jesús a la sinagoga, però aquí el veiem que veu que hi ha gent, ho has dit molt bé, hi ha gent i aprofita allí. Allí ja fa, doncs, ja fa com un temple, allí. Nosaltres també, avui, clar, l'evangelització avui, la nova evangelització. Clar, Jesús diu, aneu als deixebles, aneu i prediqueu l'Evangeli. Moltes vegades nosaltres, sobretot això els capellans, més aviat, sempre hem dit, veniu. Bueno, no, sí, esclar, sí, veniu, sí, també, sí, veniu. Veniu a missa. Jesús ha dit, aneu, proclameu l'Evangeli per tot el món i sí, tornar-la a descobrir, perquè aquí hi ha l'embrió de l'Església, la Aquí neix l'Església.
Clar, és que venim els cristians.
Sí.
O sigui, venim a celebrar els que hi ha.
I Jesús els va cridar. I què devien sentir realment? Com Sant Pau abans a la segona lectura. Què devien sentir aquests apòstols que Jesús diu? Vine. I ho deixen estar tot i el segueixen a Jesús. Quina força. I aquell que prova i diu, aniré allà, ja, ara. Quina cosa tan gran. Però en podem aprendre molt nosaltres d'aquesta missió, també, no?
Sí, jo també he sorprenyat aquesta frase. Aquesta última frase de dir, ho deixaren tot i se n'anaren amb ell. I penso que això és clau. En la vida cristiana és allò de no podem servir dos senyors. Vull dir, sí, no sí, és allò, jo primer surto, primer faig, després... A vegades ens passa amb la missa, no? Vull dir, volem uns horaris de misses cada hora perquè jo pugui triar quan a mi em vagi bé, quan ja tingui tot l'altre resolt, anar a missa. Quan hauria de ser per dir, ho deixo tot perquè el més important és. Després l'altre ja ho farem.
Sí, sí, sentir-nos cridats. Et pots trobar gent avui que et va venint, per exemple, a la parròquia, et ve a l'església, ells potser per timidesa o per prudència no s'oferiran a fer un servei, no tothom que ve a l'església se li ha de fer coses també, per què? Però, no ho sé, si hi ha una comunitat que és adulta i veus una persona que va venir amb assiduïtat, i, doncs, per què no invitar-la? Això és anar allà, invitar-la amb aquella activitat que hi pot haver de la parròquia, invitar-la a treballar amb un voluntariat, invitar-la a alguna cosa. Perquè aquesta persona també pot ser per la seva timidesa i avui que el món també és tan variat i ha vingut gent de fora, quan la persona diu, no em diuen res, és que potser jo no els interesso, no tenen necessitat de mi. Avançar-nos a fer aquest pas d'aquí, invitar, convidar, sortir, això els que són a dintre. Però, esclar, i els que són a fora, és que si no, esclar, els que som a dintre, doncs també som els que som, també, eh?
Clar, potser també ens mancaria, jo penso que a les parròquies també ens falta com algú que convoqui la comunitat per no fer res. O sigui...
No espatlli que estem arribant a...
Algú que tots els que formen una comunitat, tant els que poden fer un servei com els que podrien fer i per timidesa potser no el fan, que són aquells que potser només venen a la missa. O sigui, intentar fer de tant en tant una reunió, no per fer, sinó per compartir, per estar junts, per conèixer-nos, per...
Sí, aquests són els que hauríem de buscar de fora, sí, aquesta neu, aquest... Us faré pescar dos d'homes, aquest és el sentit, sí.
Aplegar-nos per fer festa. Mm-hmm.
Molt bé, doncs ens hem aplegat avui, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, per comentar amb els nostres convidats les lectures d'aquest diumenge 5è de Durant l'any. Els agraïm als nostres tertulians la participació en el programa. Gràcies, mossèn Ignasi Navarri.
Moltes gràcies.
Gràcies, Mari Carme Girard.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Melcior Querol.
Gràcies.
I, com no, també gràcies a vostès, amics i amigues, una vegada més, perquè setmana rere setmana ens sintonitzen. Gràcies per fer-ho. També gràcies per tots els missatges de correu electrònic que ens arriben a través de la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com comentant-nos doncs, alguna cosa sobre el programa i també les adhesions que ens fan al Facebook. Continuem fent-ho si ho desitgen. Sisplau, us esperem aquí la setmana vinent, que us comentarem ja el primer diumenge de Quaresma. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.